Els pròxims minuts viatjarem fins a Nepal. Situat a l'Àsia Meridional, a la serralada de l'Himàlaia, trobem aquest petit país que està envoltat d'algunes de les muntanyes més altes del món, entre elles l'Everest, a més de 7 dels 14 8.000. El Nepal, com us dèiem, és un país petit. Una gran part de la població es concentra a la vall, a la ciutat de Katmandú, que és la capital de l'estat. És un país multicultural i amb una gran varietat de territoris que van des de les planícies selvàtiques humides del Tarai fins als alts cims que superen els 8.000. Majoritàriament, el poble nepalí és hinduista, tot i que a Lumbini són tradicionalment budistes. El passat 29 de maig, coincidint amb el 67è aniversari del primer ascens i descens amb èxit de l'Everest per part de Edmund Hillary i Tenzing Norgay, doncs l'editorial Ediciones del Viento va publicar Sherpas, la otra història de l'Himàlaia. Un llibre fet a quatre mans que ens narra l'amistat de la periodista catalana Xiana Sicardi i de l'ACPA Nuru, que és un Sherpa de Soluk Kumbu. Els protagonistes ens desvellen la vida de l'ACPA, que és un xerpa que als 14 anys va començar a treballar com a portador. Amb la lectura d'aquest llibre descobrirem la cultura i la vida dels xerpes, la seva vida quotidiana, les seves creences. Als xerpes se'ls ha donat sempre el títol de superhomes de l'Himàlaia. Són escaladors d'èlits, evidentment, uns escaladors d'elits que porten els occidentals als cims de les muntanyes per tenir una feina i poder sortir de la pobresa. Ells consideren que cada muntanya té un déu, però malauradament ara, els últims anys, han hagut de conviure amb les aglomeracions dels alpinistes. Bé, alguns alpinistes, altres no tant. Sobre la incidència que això té en el seu poble, sobre com les seves creences queden afectades per aquesta massificació del turisme d'altura, doncs han parlat molt la Xiana i el LACPA. El llibre Sherpas, que ja va per la segona edició, té un gran interès pel seu contingut, però, a més, amaga una gran sorpresa que en uns minuts us esvellarem. Xiana Sicardi, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal esteu tots?
Molt bé, estem fantàstics. Amb ganes de conèixer, Xiana, com va néixer... Perquè bé, la primera vegada que tu vas al Nepal és el 2017, si jo no estic equivocada.
Exacte.
I vas a fer turisme.
Vaig a fer turisme, sí, el que s'entén per turisme. Vaig contractar un trekking, vaig anar sola, em van sumar un grup i vaig començar... Sí, bueno, em feia molta il·lusió veure l'Everest amb els meus propis ulls. I sí, va ser, sí, fins i tot a l'Everest i a turisme, que és la primera gran lliçó que vaig veure.
Bé, de fet, havies de caminar uns 60 quilòmetres aproximadament.
Exacte, sí. És
per veure l'Everest, que era el campament base, no?
Exacte, és des de Lukla, que per entendre'ns és el hub d'entrada a moltes expedicions, sobretot a la de l'Everest, on hi ha un aeròdrom molt petit que és considerat un dels aeroports més perillosos del món perquè està encastat entre muntanyes i penya-segats. I sí, has de caminar uns 60 quilòmetres fins a arribar al camp base de l'Everest. I jo, contra tot pronòstic, perquè jo no sóc ni alpinista ni muntanyera, doncs ho vaig aconseguir amb molta prudència i també una miqueta d'entrenament previ, no a lo loco, però bueno, sense cap expectativa, i el que em va sorprendre va ser descobrir una cultura molt fascinant de la que crec que també podem aprendre una mica.
En quin moment et trobes amb el LACPA?
El LACPA me'l vaig trobar a mig camí i em va sorprendre, com expliquem al llibre, una actitud que ell tenia. Ell semblava ser la natura en si mateixa, és a dir, encarnada en una persona. Jo sé que sembla molt poètic, no?, però realment jo el vaig veure així. Van coincidir en un mirador que es veia una part de les muntanyes més importants del Nepal, com una mica l'Everest, la Mada Blam, que és una muntanya preciosa que hi ha allà. I bé, ens vam conèixer allà i des d'aquell moment va començar el nostre diàleg intercultural, que creiem que és una de les coses més interessants que podem aportar.
Dues cultures molt diferents, però cap inconvenient per la comunicació entre elles.
No, exacte, perquè afortunadament bueno, jo parlo una mica d'anglès i ell també, i bueno, a poc a poc vam... La gràcia de tot això és que vam arribar, igual que amb l'idioma, com tu dius, no, amb l'anglès, vam aconseguir trobar molts punts en comú, no? És a dir, tenint en compte que ens separava tot, doncs la cultura, la religió, les tradicions, la geopolítica, sempre trobàvem uns punts en comú, per exemple, clar, amb l'idioma, i amb això, bueno, vam anar construint la nostra història.
Una història que no sé a quin punt arriba, perquè aquesta no és l'única vegada que tu vas al Nepal, tu tornes altres vegades.
Sí, aquí passa un gir bastant interessant que per la gent que ens escolta, que donem per fet, no?, que els agrada molt viatjar, no?, o perdre's, o bueno, conèixer cultures noves o llocs nous, encara que estiguin al costat. Sí, jo vaig fer aquest primer trekking al camp base de l'Everest i el que em va sorprendre és la presència de moltes persones com jo, és a dir, que hi havia cues, no?, hi havia... Bueno, que al final és com la ONU, no?, que tu vas allà pensant que vas a fer una cosa molt extrema i molt... Bueno, molt extrema, ja sabem que jo no soc client jornet, eh? Però que vas al camp base de l'Everest, que dius, això no és Benidorm, no? Però et trobes també amb moltíssima gent. I llavors, al segon viatge, sí que vaig parlar amb el LACPA i li vaig dir, LACPA, porta'm a les muntanyes que tu coneixes. Porta'm a les teves muntanyes. És a dir, porta'm a conèixer els veritables Himalaya, no? I és el que ell em va dir, estàs segura? I vaig dir, no, però vamos.
Clar.
I llavors ell em va portar al Merapic, que és una muntanya que hi ha també a la zona de Solukhumbu, que és la regió de l'Everest, que la traducció al català, en aquest cas, seria mi muntanya. Llavors, clar, quan el LACPA em va dir, et porto a mi muntanya, doncs jo vaig dir, doncs endavant, no? Perquè crec que pot ser una experiència molt interessant. I per qualsevol que hagi vist la famosa pel·lícula El Renacido, no?, de Reborn, de Leonardo DiCaprio, eh? O sigui, aquell home trampero que es passa no sé quants dies per la neu sol. Pues jo me'n recordo que cada dia Carme pensava en allò, perquè vam anar junts durant gairebé un mes caminant per la neu, caminant pels boscos, caminant per la... Bueno, no és selva, però bueno, hi ha una part de Nepal que és gairebé tropical. Llavors, canviant d'escenaris absolutament sols. I en aquell moment jo vaig descobrir realment el que és la bellesa exuberant d'uns Himalaya en els quals no ens vam trobar ni creuar amb ningú. Llavors, dormíem a casa Sherpa, eren camins solitaris, imagineu-vos, no?, amb els boscos, aquests rododendros, que és la flor de Nepal, que jo estava completament atemorida que en qualsevol moment aparegués un os, perquè era també caminaven persones amb les quals hi havia molts ossos, no?, i hi ha els leopards de les neus, i jo estava completament, em perdó, acollonida d'aquestes travessies, però realment va ser un dels millors viatges de la meva vida en quant a conèixer els Himalaya de veritat fora ruta.
Parlem dels Sherpas, de la seva cultura, de com viuen i com accepten, doncs, que la seva feina, al final, acaba d'alguna manera perjudicant a la natura que tant estimen, no?
Sí, és un equilibri molt, molt, molt delicat. Tu que en saps molt del turisme i dels viatges, ho saps perfectament. Per una banda, clar, al Nepal a ningú escapa, que és un país en vies de desenvolupament, que necessiten molts ingressos i moltes oportunitats, i el turisme, doncs bé, tenir dintre del seu territori una part de la muntanya més alta del món, que ja sabeu que comparteixen amb Tíbet, no?, amb Xina, com és l'Everest, doncs clar, això genera una quantitat de turisme internacional que és brutal, no? Em sembla que el LACPA em deia l'altre dia que el turisme també representa, bueno, una mica com aquí, no?, més del 20%, 21% del PIB del país, no? Llavors, clar, per una població com la dels Sherpas, que són aquesta ètnia que va venir del Tibet, no?, creuant l'Himalaya, i que són pràcticament agricultors i ramaders, imagineu-vos l'impacte de poder acompanyar alpinistes internacionals als cims, no? Llavors, bueno, sí, amb el turisme sí que ells generen molts més diners del que tindrien amb un sou mitjà. Et poso dues dades d'exemple. Un portejador d'altura, com per exemple és el LACPA, no guia, un portejador, pot cobrar per pujar a l'Everest uns 7.000 euros per 2-3 mesos de feina, més o menys, 7.000 euros. Clar, tu dius, jolín, quanta feina, quants diners, no? Però, clar, també és molt perillós.
Home,
i alhora...
clar, és que, clar, no podem dir quants diners, perquè ells es juguen la vida cada vegada que pugen.
Clar, mira, ho diem d'una altra manera. Quin és el preu de la seva vida?
Clar.
En aquest cas, 7.000 euros.
Exacte.
Per què? Perquè el sou mig del Nepal ara mateix deuen ser uns 150 euros. Llavors feu els comptes. Per això hi ha tants serpes que volen dedicar-se al turisme, perquè en comparació al sou mig de Nepal tenen molts més ingressos, però alhora és molt més perillós.
M'explicaves, quan parlàvem abans d'aquesta conversa, m'explicaves, Xiana, que l'ACPA ha pagat la carrera universitària de la seva germana, per exemple, que era una cosa absolutament impensable, no?
Sí, imagineu-vos, clar, com a resultat. Jo, amb els serpes amb els quals he parlat, que són bastants, sempre em diuen el mateix. Jo vull treballar al turisme perquè podré pagar els estudis dels meus fills i mantenir la meva família perquè tinguin una vida millor. I hem de ser conscients d'una cosa, els xerpes treballen d'això, però si no haguessin alpinistes internacionals, a mi el que m'han dit és nosaltres tampoc aniríem a les muntanyes. És a dir, un xerpa per si mateix no puja a l'Everest. No se li ha perdut res a l'Everest per jugar-se la vida. Van allà perquè hi ha una oportunitat de feina. És a dir, per nosaltres això és una aventura i unes vacances i un repte o una marca deportiva, però per ells és només una feina. I hem de partir de la base de que són dos enfocs molt diferents de la mateixa cosa. I molt bé, com tu comentes, l'ACPA, amb els ingressos de les seves expedicions, manté la seva família, que és la seva mare i els seus tres germans, entre més familiars, perquè ja sabeu que les famílies Sherpa són molt grans, comparteixen molt els recursos, i sí, la segona germana de l'ACPA està estudiant turisme, gestió turística hotelera a Katmandú, que, amb uns estudis superiors, que això era completament impensable pels xerpes d'una generació, de la generació anterior, tenir estudis universitaris.
Ja. Bé, se senten ben tractats?
El que a mi m'arriba, que sempre és erroni generalitzar, i sóc conscient, i hem de ser conscients, a mi el que m'han dit sempre en un territori d'intimitat és, clar, pues, a nosaltres es tracten una mica, venga, va, els treballadors i ja està. És a dir, com que l'èxit d'una expedició tampoc és massa compartit, no? Hi ha com una distància, hi ha una divisió entre els alpinistes i l'equip Sherpa. Afortunadament això també està començant a canviar, però un Sherpa em deia una vegada que surt al llibre això de em sap greu quan ens retallen a les fotos. Del cim, no?
Sí, no és per riure, eh? No és per riure, perquè el que anava justament a dir-te en aquests moments és que els xerpes només els veiem quan es produeix alguna desgràcia i ells són els responsables d'haver salvat a part de l'expedició, no? En aquestes vegades sí que hem vist algun xerpa, però si no, no els veiem mai.
Exacte. Jo crec, Carme, que això, afortunadament, està canviant, perquè, bueno, m'agradaria pensar que també nosaltres estem intentant influir una miqueta, no?, en que això canviï, perquè la percepció una mica general fins fa pocs anys és que els xerpes són invisibles, com tu dius, no?, és a dir, estan allà. Clar, tu pensa que per pujar l'Everest algú ha de condicionar els campaments fins als 8.848 metres d'allà. Algú ha de pujar una cuina per donar-te de menjar? Algú ha de pujar els plats? Algú ha de pujar les letrines a les quals tu faràs les seves necessitats? Algú et portarà les coses?
Sí, sí.
Saps? Llavors, clar, tot aquest equip, que és molt nombrós, acostuma a ser bastant invisible. Però jo vull pensar que les coses estan canviant i que... I, bueno, però hem de tenir en compte una altra cosa també que és important. I amb això tots els nostres oients ho entendran perfectament. Expliquem al llibre que l'any passat, quan es va produir la famosa foto de la massificació de l'Everest, no? Que tots recordem, que dius, mare meva, sí. que erais gratis allà arriba.
Una fotografia
gent, no?
Terrible.
Sí, doncs, bueno, pues, aquell dia, Carme, el LACPA hi era allà. O sigui, dintre d'un dels puntets de colors dels anoracs, pues, un d'ells era el LACPA. Ell era allà aquell dia. I què va passar? Ella anava amb el seu client, que era xinès, i per l'espera, per arribar al cim, com va haver-hi aquell coll d'ampolla, el seu client va esgotar el seu oxigen. El client va fer cim, va començar a baixar, i en aquell moment se li va exaurir l'oxigen, perquè, clar, tu imagina't, clar, tu vas respirant, llavors l'oxigen que portes es va exaurint. Llavors, el LACPA el que va fer és li va donar el seu propi oxigen al seu client. O sigui, un xerpa en aquest cas és tan important, fixeu-vos, no? És tan important la vida del client que li dona el seu propi oxigen i a més li va donar les seves ulleres protectores, no? I com a resultat d'això, el client va fer el cim i va baixar i va baixar perfectament, però el Lhakpa va baixar tossint sang i va perdre 10 quilos en aquella expedició. A més que va caure diverses vegades i va posar en risc moltíssim la seva vida. Però vull dir, fixeu-vos quina diferència, no? Imagineu-vos aquesta escena, que jo crec que és molt gràfica, que el Sherpa dona el seu propi oxigen. És a dir, què més pots donar, no? Yeah. No sé si nosaltres ho faríem a la inversa.
Bé, està per veure això, clar. Escolta'm, hem de recomanar, evidentment, que les persones interessades en conèixer com és la cultura dels Sherpas, com viuen i com treballen, doncs han de llegir el vostre llibre, no?, Sherpas, un llibre, gràcies, com dèiem a l'inici, fet a quatre mans. Però tu has volgut anar una mica més enllà, no? I has volgut, doncs, que... I bueno, tu i l'editorial, de fet, no? Has volgut que els beneficis del llibre també serveixin per impulsar la retirada d'una tona d'escombraries de l'Everest, perquè, clar, aquesta és una altra qüestió, el tema de les escombraries. Escombraries, no? De les que,
exacte.
De la que deixen les expedicions.
Exacte. Per una part, Carme, jo el que he volgut fer és donar íntegrament la meva part de beneficis d'aquest llibre a l'ACPA i a la seva comunitat. De fet, és la primera vegada que també ho dic, perquè ja s'ha fet aquesta transacció, o sigui, aquests diners ja els té l'ACPA i la seva comunitat, perquè vaig rebre aquests diners fa uns dies i ja els hi he donat, amb la qual cosa la meva paraula ja està donada en aquest sentit per ells, sobretot en aquest any tan complicat, no? I després, amb l'altra part, que, com bé comentes, el que estem impulsant, per una part, l'ACPA i jo, i per una altra banda, junts amb la nostra editorial, Ediciones del Viento, és la retirada d'una tona de residus de l'Everest i la regió de l'Everest. Això ho estem fent. També l'editorial també el que fa és dona una part dels beneficis del llibre, o sigui, al final tothom està donant els beneficis del llibre a això, és a dir, estem molt contents per això, perquè...
No pot ser un llibre més pràctic, o sigui, la lectura s'ha de recomanar absolutament, perquè no pot ser més pràctic aquest llibre.
Bueno, sí, realment sí que podem dir, i amb molt orgull, que la persona que compri o que regali aquest llibre està ajudant directament a aquesta gent que ho està passant pues, també molt malament en un any que, bueno, que ja sabem el que és, no? Sense trekkings ni expedicions, pues, no els hi queda absolutament res perquè gairebé, bueno, les ajudes públiques són gairebé inexistents. Hi ha escenes molt, molt colpidores de gana també a Katmandú i de recursos, no? Llavors, sí, és una utilitat. I, bueno, el que intentem fer, clar, ens podríem posar una mica romàntics a dir, oh, doncs pues mira, estem netejant l'Everest. Bueno, sí, ja, netejar l'Everest és important, però sobretot el que volem fer amb aquesta acció és que, com nosaltres costegem aquesta retirada d'aquesta tona, el que estem fent és generar...
És una feina.
Una feina, clar, a portejadors de la zona que aquest any no han vist ni un duro.
Clar.
Llavors, ara mateix, lo important és la feina, és important que la gent pugui portar almenys un mínim de diners de calés a casa... Tant de bo poguéssim fer moltes més coses que ens agradaria, i les volem fer, de fet, perquè això no acaba aquí, sinó que això jo crec que és el començament, amb la qual cosa és ajudar aquesta gent, el primer. I com poden ajudar? Pues, si no hi ha trekkings, pues, mira, si hi ha una organització que ajuda a treure els residus, pues, ens sumem. És a dir, l'important és que aquesta gent rebi una retribució per alguna cosa i que la porti a casa, no?
Sherpas, la otra història de l'Himalaya, és el llibre que ha editat Ediciones del Viento i que han escrit a quatre mans la Xiana Sicardi i el Lhakpa Nuru. Un llibre que, com heu sentit, doncs, té premi, té sorpresa i que les persones que estiguin interessades en el seu contingut, doncs, a més, ajudaran a aquestes persones que viuen al Nepal. Xiana, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història tan bonica, aquest llibre tan interessant, i per parlar-nos del Sherpa, que són uns professionals que sempre ens han cridat moltíssim l'atenció per la seva... per la seva capacitat física, per una banda, no? I també per la seva manera de guanyar-se la vida. Moltes gràcies, Xiana. Fins una altra.
Moltes gràcies i gràcies pel vostre temps.
Res, un plaer. Fins una altra. Adéu.
Adéu.